Via Lliure Podcast.
This COP has taken an important step towards justice.
The European Union can, although reluctantly, agree to the proposals now on the table.
Esta consideración de un fondo, la cuestión será cómo, cuándo y qué cantidad, pero ese es un avance importante.
I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons.
I have to answer that question. People are going to ask.
Tres, dos, un, cero! Arrancó la Navidad, no planeta! ¡Viva la Navidad!
Ay, sí, Abel Caballero, no, ahí. Sí que ha arribat la Navidad, sí.
Hostia.
Sí, sí, sí. Què vol dir, hosti?
Que la Navidad, las luces, Nueva York...
Estàs imitant amb el Caballero, Manuel Manchón?
Sí, sí, sí.
Què tal, bon dia? No m'esperava
bon
ara
dia,
aquesta...
Bon dia, bon dia.
No, Nueva York?
Avui el Manuel Manchón està en modo imitació. Ha començat amb el García...
Ah, sí?
El elogio debilita.
Debilita, debilita. Què tal, Ivanguero? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Arturo Puente, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Et vols arrencar amb alguna imitació, també, Arturo?
No, no, molt dolent.
Antonio, què tal? Bon dia, Antonio Baños.
No, no,
tu imites algú? De petit imitaves algú o no?
No ho faré aquí, ara.
Ah, però hi havia algú?
Ah, però hi havia,
digue-ho,
hi havia.
Digue-ho, digue-ho. No ho facis, però digue-ho.
No, jo vaig tindre una època de fer Rubianes.
Rubianes?
Però no,
m'encanta.
No,
no. M'encanta.
Sí, sí. M'havia memoritzat el monòleg.
Sí, jo Rodríguez de la Fuente, també.
També, sí.
El buitre, Leonardo. Sí, sí, sí.
Manchón,
què us està passant?
El bastió de l'ordre.
Bueno, però donem un marge, un marge.
Sabeu que estem en directe, no?
Sí, sí,
no?
Sí.
El proper Mundial a Vigo, no, ja?
Hosti, sí.
Podria ser. És una opció, tio.
Pot ser que implosionés. Perdona.
Qualsevol cosa.
Pot ser que Abel Caballero implosionés si el Mundial es fes a Vigo? Sí, com més disparat podria ser un discurs d'Abel Caballero?
No sé, jo imagino...
Mira, l'Oriol Monfort, que és un gran fan d'Abel Caballero, pots posar-nos els talls aquests d'avui, d'aquesta nit passada, perquè, clar, és una cosa... que t'he de dir una cosa. La temperatura hi ajuda a que hagi començat el Nadal. Sí. Perquè, home, aquesta obertura de llums allà, com estàvem fa 3 dies, era una miqueta més, una miqueta més així. Una miqueta més així. Ho tens, Oriol, o què? Espera't, eh? A veure si ho tenim ara. Mira, mira, mira.
Good night, everybody around the world! Vamos a arrancar la Navidad en el planeta.
Escolta, però és que arrancar-la...
Arrancar-la vol dir...
Sí, sí. No hi era i l'hem treta, l'hem forçada una mica, efectivament és el que passa. També us diré que, clar, havia de cremar totes les naus a Abel Caballero perquè venen eleccions.
Clar.
I això, això hauríem de fer un estudi. Hauríem de fer un estudi antropològic, polític, de politòlegs, de veure l'efecte que té sobre les eleccions les ciutats que fan bona lluminària de Nadal.
És que al final les...
És bestial, eh?
Sí, sí, les coses municipals no són tantes. O sigui, és Naretelles, aquestes coses, i les llums de Nadal, aquestes coses.
I la Festa Major.
I la Festa Major.
Festa Major, sí, senyora.
Les contractacions d'aquest estiu,
ara, ara.
Però és curiós, que cadascú fa populisme amb el que pot, eh? És una cosa... Vull dir que això no hi ha discurs... discurs més populista, diguem-ne, però si vas a la definició, és molt això. Però, clar, fer populisme en les llums de Nadal...
És un invent, de Caballero.
Perdona, aconseguir treure del focus Maria Carey per ser ell l'iniciador del Nadal.
Sí, sí, Maria Carey...
Molt difícil, eh? Era una roca molt difícil de moure, Maria Carey.
I ho ha aconseguit, el tio, eh?
Bueno, en tot cas, el temps hi ajuda. Deixa'm que sonin els ocellets també, que porta incorporat Xavi Segura, sisplau. Mira'ls, ja venen.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
Perquè de fred en fa, Xavi. Bon dia de nou, eh?
Bon dia, bon dia.
Fa fred de gairebé d'hivern, una mica. Al matí, almenys. Ara ja igual al migdia ja la cosa s'equilibra una mica més.
Sí, repassava abans les temperatures de 3 a 8 sota 0 al Pirineu. A Das, a la Cerdanya, s'ha assolit aquesta mínima del dia, 8 sota 0. I de 1 a 4 sota 0 a l'interior de Girona, Barcelona, nord de Lleida, fins i tot alguna glaçada arraconada des del prelitoral. Per tant, toca abrigar-se. Suposo que tothom, quan ha sortit al carrer, s'ha endut un bon ensurt. curt, perquè el fred picava i de valent, i fins i tot ara, a hores d'ara, encara s'està recuperant. Està sortint el sol, es va recuperant, però vaja, tenim un fred que no és típic, sí, sí, d'aquesta època de l'any.
Vale, i del que ha de passar els pròxims dies, pot ser que demà plogui?
Sí, 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 avui encara no. Tindrem temperatures, ja diem, que al llarg del dia recuperaran, fins i tot amb algun grau més que no pas ahir, màximes de 13-18 graus, normals per l'època, ja al migdia. I diumenge, ja diem, tranquil, sol, ressol, vent encara al sud i Empordà, algun ruixat intermitent al Pirineu amb cota pujant de cota, però demà novetat. Sí que ens arriba un front més actiu que portarà algunes pluges, circularan d'USA, sobretot a partir de la tarda. Poca cosa en conjunt, però compte, el Pirineu, Prepirineu, zones properes, que seran més abundants. Un cop passi el front, entrarà amb força el vent a moltes comarques. Per tant, comencem la setmana amb més moviment i demà, poc o menys, més o menys, doncs, acabarà plovent a gairebé tot Catalunya, d'alguna manera.
Bé, serà útil aquestes pluges o encara insuficients?
A veure, com que les més abundants s'esperen precisament Pirineu, Prepirineu i zones properes, bones notícies.
Val.
De cara als embassaments, no serà ni de bon tros un front per omplir els pantans, per regar-ho tot bé, però vaja...
Millor això que res.
Exacte. Sí, sí, ens haurem de conformar de moment amb això.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Que vagi bé.
Pràcticament un quart... Bueno, d'aquí dos minuts serà un quart de 10 del matí. Espera't, els ocellets ja venen.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Veus? Quedes relaxat després de que passin els ocellets. Important, això. Aquesta gent cobra la finestra de casa i sent ocellets, no? I una altra cosa.
Sí, però més no res, que ja m'han vist la cartilla del banc, aquesta gent.
Deixeu-me passar per la publicitat un segon i de seguida anirem a Qatar, parlarem del Mundial, d'aquest acord in extremis de la cimera del clima a Egipte i de Twitter. Donald Trump ja té compte una altra vegada.
Algú dubtava.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí, acompanyant de l'Ivanguera, de l'Arturo Puente, del Manel Manchón, de l'Antonio Baños. De seguida anirem fins a Qatar, amb els enviats especials de RAC1 que tenim allà, la Mar Poyato, el Damià López, i sentirem, en fi, les declaracions espectaculars d'ahir de Gianni Infantino, del president de la FIFA, que va estar una hora renyant el personal, bàsicament. Perquè es va dedicar a renyar a tothom, dient que això, que clar, que aquestes crítiques és hipocresia. Cosa que podem estar d'acord, amb la hipocresia, però bueno, ja,
sí, sí,
que
tant.
Ho digui la FIFA,
sí,
s'ha de tenir quadrats el tema. Bueno, en fi, és igual. Un minut per damunt d'un quart de 10 del matí. Us volia preguntar per la cimera del canvi climàtic, perquè ahir entrevistàvem a Maria Neira, la responsable de Medi Ambient i de Salut Pública de la OMS. I durant l'entrevista va sortir el senyor Timmermans de la Unió Europea i va dir, senyors, potser la Unió Europea sortim del pacte, perquè per un mal acord millor que no n'hi hagi d'acord, perquè feia setmanes que s'estava, o dies que s'estava intuint que potser el límit d'un grau i mig desapareixia, que els acords sobre els combustibles fòssils no arribarien, i que fins i tot estava molt en dubte això del finançament als països afectats pel canvi climàtic. Al final hi ha hagut un acord que sembla de mínims. Frans Timmermans aquesta matinada s'ha justificat de l'acord dient que és millor això que no res, però que, en fi, que estan molt lluny del que volien. L'acord, bàsicament, apunta, hi ha algú que ho apunta des d'un punt de vista històric, que efectivament hi ha hagut un acord perquè hi hagin finançament dels danys i de les pèrdues que són irreversibles, que pateixen els països més pobres en desenvolupament. Cas de Pakistan fa poques setmanes amb les pluges descomunals que hi ha hagut, els casos de les illes que poden veure l'augment del nivell del mar que pugui fins i tot ofegar aquestes illes, no? I per tant s'ha creat una mena es vol crear un fons, el que passa és que això s'ha de desenvolupar. De moment s'ha acordat d'això. Qui són els països que han de rebre, en quines quantitats, això ja ho desenvoluparem més endavant. El que no hi ha hagut acord, evidentment, és per al tema de les energies fòssils. S'ha assenyalat, no s'ha assenyalat ni el petroli, ni el gas, el carbó sí. i a partir d'aquí la resta, el grau i mig sembla que s'ha mantingut, però va ser un acord bastant, bastant de mínims, que ja es veia venir, igualment, perquè la cimera no estava anant bé. Arturo.
No, sí, la sensació és aquesta, que s'ha fet... S'ha donat una passa endavant important, que és la reclamació que portaven molt de temps fent els països de menys desenvolupats, que era... Això s'ha de finançar entre tots, però seguim mantenint el gran elefant a l'habitació, que és demanant el retall del gas i del petroli, i que sabem que són les principals causes de l'escalfament, i que això, clar, com que afecta molt a països que manen molt al món, doncs això no es pot tocar. A més, estem en un context de guerra ucraïna, amb tot el que això representa, i ara estem una mica en una psicologia que és, bueno, ara no ens va bé, però és que aquest és un tema que no ens anirà bé mai. És que, en realitat, no ens anirà bé mai. I s'ha de dir, l'hem d'abordar. I, a més, també amb una qüestió que psicològicament també té molt d'interès, que és que els països que estan emergint més fort, com ara la Xina i d'altres, Índia, per exemple, aquests països tenen una mica la sensació, i jo no crec que no ho estiguin desencertats, que clar, quan ens toca a nosaltres desenvolupar-nos, ara és quan ens dieu que això no es pot fer. És a dir, després de que vosaltres, no, Occident, diguem-ne, heu provocat el canvi climàtic, porteu contaminant un segle i mig, no? I ara mateix, quan ens toca a nosaltres, ens dieu a nosaltres que això no podem fer. Tenen raó i no en tenen. És a dir, hi ha una part que és veritat, que dius, és veritat que t'ha tocat la pitjor part, tota l'estona t'està tocant la pitjor part. Però, una altra banda, a l'escalfament global t'afectarà igual. A Xina ha partit una sequera històrica aquest ara dels darrers mesos, i això, vull dir, això és un problema també pel seu desenvolupament. Quan això, és a dir, quan això s'abordi de forma global i s'entengui que no pot, aquí no guanya ningú amb això, farem la passa, però mentrestant farem acords molt petits que no serveixen de res. Jo, al final, cada cop tenim aquesta sensació de que ha servit de molt poc.
Sí, jo crec que al final, després parlarem de les hipocresies i les contradiccions de celebrar un Mundial a Qatar. Podríem parlar de les hipocresies i les contradiccions de celebrar una cimera del clima a Sharm el-Sheikh, on tots els líders van arribar com van arribar, on el CEO de BP és delegat de Mauritània.
La pròxima a Dubai.
Partim d'aquesta base. Sí. I si analitzem d'on... Qui són els que reparteixen les cartes del joc amb aquestes cimeres i amb quines condicions, s'entén molt més totes aquestes contradiccions. Efectivament, els països en vies de desenvolupament es poden queixar i tenen tots els motius del món, però que la Xina pretengui la més gran economia mundial, pretengui mantenir l'estatus de país en desenvolupament, com a mínim...
És dubtós.
De la rissa, per ser molt light.
Que qui ha fet més esforços, mirava les dades l'altre dia, Xina ha reduït bastant. En canvi, la Índia i els Estats Units estan incrementant. Llavors, clar, tenim com el focus la idea preconcebuda de que és Xina el gran culpable, no? Perquè el desenvolupament de la Xina ha estat enorme, a costa també d'anar a totes, no? Però és veritat que ells també s'han posat una mica amb les piles
perquè
abans que ningú.
Perquè tenen un problema molt seriós de contaminació que els afecta molt directament amb ells.
I per tant han començat a reaccionar. Això és, les dades són, és el que indiquen. Si d'aquí hi ha un país, realment, ens agradi o no, i sí, al marge de les simpaties que cadascú tingui, però que en aquest cas passa bastant,
però
és cert que, Xina... és Estats Units.
Però és cert que la Xina
Estats
també
Units
contamina
i la
molt
Índia,
fora,
I la Índia.
És a dir, és veritat...
contamina fora, clar, contamina Àfrica,
clar,
perquè el temps
és a dir,
que fa...
Això és una de les coses que... Sí. És veritat, això de que no es pot dir...
Però la Xina sigui... com a continent...
Sí, però no es pot dir que la Xina sigui un país en via de desenvolupament avui, perquè...
No ho és, és, que és evident que no ho és.
La primera economia del món.
Per exemple, va a Pakistan, no?, a Pakistan, i munta un, i ràpidament, uns aeroports, els principals aeroports, ports, perquè li interessen a ell, no?, perquè li interessen a Xina. I això és una contaminació que no és imputable directament al tercer país, sinó que és interès de la Xina pròpia.
A mi el que... primer em fa gràcia una mica la vanitat, l'híbris, que deien els grecs, dels mortals, intentant acotar, no, un grau i mig.
No, és que...
Serà el planeta, sí, seran els déus que decidiran els graus que tindrem. Saps què vull dir? No, és que... Perquè, a més, el clima, no sabem si això ja està descontrolat, si la inèrcia mateixa portarà amb la qual cosa. Fa bastanta gràcia com que un petit grup d'humans mortals en un lloc del desert proven de decidir quin serà el clima d'un planeta que, a més, va sol, no? Però a mi em preocupa potser més les solucions que el problema ara. És a dir, donem per fet perquè que les solucions seran sempre ecologistes d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera. No? Perquè com l'ecologisme ve de l'esquerra... En canvi, totes les solucions que s'han implementat des de Kyoto són de dretes. I aquí dos autors, un Schumpeter i l'altre Naomi Klein. El primer és la de Schumpeter, el concepte de destrucció creativa. És a dir, vale, doncs, el capitalisme per avançar ha de destruir un sistema productiu i crear-ne un altre. I és el Green New Deal, sí, aquest, no? És a dir, vale, doncs destruïm totes les centrals nuclears i creem una nova. Això genera un nou capitalisme, una riquesa per nous actors i tot això. És possible que la solució al clima tot es plantegi. L'única manera que l'acceptin és que es plantegin en aquests termes, de destrucció creativa. I després l'altra, la doctrina del xoc, que és crear un fons per ajudar les catàstrofes climàtiques, vol dir donar diners a les constructores, com es, ja, per les reconstructores, perquè com vam veure a Iraq, per exemple, sí, després d'una guerra necessites que algú reconstrueixi. I qui són? Les grans companyies. Després d'unes inundacions veurem grans companyies dels grans països reconstruint. A més, reconstruint en termes també polítics, perquè, clar, les catàstrofes, diguéssim, climàtiques poden ser com la doctrina de xoc, moments per fer caure règims, per tombar democràcies, per, en fi, gent que no li agrada, doncs, fer-la fora. És a dir, que donem per fet que la solució passarà per un món més verd, més just i més igualitari, més d'esquerres, i és possible...
Pots provocar la cosa
contrària. I és possible, clar. A mi em dóna la sensació, des de Kyoto fins a París, fins ara, que totes les solucions que es plantegen són...
Però aquí hi ha una...
L'arrel d'acumulació de la riquesa
per l'exposició
climàtica.
Però és que totes les solucions que s'han implementat van des de la cosa més liberal de posar impostos, no? O sigui, gravar...
Perquè si no sembla que els artistes climàtics tots són d'esquerres i que les solucions passaran per aquí.
Aquí hi ha una evidència, i és que el que és l'energia, o sigui, l'energia dels combustibles fòssils, és incomparablement més potent que qualsevol de les energies alternatives. Per un barril de petroli, o sigui, l'energia que tu tens és molt més alta que molins de vent, que qualsevol. Llavors,
es pot moure i amagatzemar.
Sí, exacte, té moltes avantatges.
Hi ha bateries ara,
Què et porta? Però què et vull dir? Espera.
Sí, ja ho sé,
que no m'heu deixat acabar. Només una cosa.
No és tan eficient. Sí, perdó.
Llavors, Antonio, clar, és veritat que has d'anar a un altre model econòmic. Has d'anar a un altre... És a dir, si tu vols prescindir dels combustibles fòssils i l'energia que provoques amb tota la resta d'alternatives és inferior, has d'anar a un altre model. I no volem anar. Occident no vol anar a un altre model econòmic.
Bueno,
llavors, el que estem fent és una mena com d'intentar fer veure que fem coses, però no les fem. Perquè, a més, el caràcter urgent l'hem deixat enrere. És a dir, que hi ha urgència o no? Llavors, sembla que no, que no hi ha massa. Que fem reunions...
És més rendible la gestió de la catàstrofe que no...
Llavors, jo crec que no s'ha...
Jo crec que el debat real no és en termes de dreta i esquerra, sinó en termes de conservador, no conservador. I hi ha conservadors, molt conservadors a l'esquerra, que proposen solucions inviables, i hi ha conservadors, molt conservadors de dreta, que són, mireu, sobretot, les grans indústries de les energies.
Mireu les cimeres, un moment, mireu només les cimeres que es fan del grup de països del Pol Nord, donant per fet que el Pol Nord es fondrà, les noves rutes marítimes que...
Comercials,
és a dir... La gestió de la catàstrofe, estan dient, tant de bo no hi hagi Pol Nord, encara que Miami s'enfonsi, a Noruega podrà portar petroli...
És molt boig, però jo no estic dient que no pensin així. Dic que crec que s'equivoquen.
Ah, no, totalment d'acord.
Dic que en un món així, tu no saps qui pillarà més. Això és molt interessant, perquè moltes vegades alguns poden tenir la tentació, i jo crec que alguns clarament tenen la tentació, de que, bueno, mira, escolta, si passa això, no seré jo el pitjor.
No, una mena de darwinisme, sempre.
Una mena de darwinisme. I aquesta és la qüestió, que moltes vegades pensem, no, aquests països, no, aquesta cosa tan típica de Venècia serà la primera en enfonsar-se i no sé, això és mentida. Això no funciona així, perquè després el clima el que fa és que hi ha unes grans pluies a Arizona. Sí. Exacte. O sigui, no funciona però... tant de forma tan matemàtica. I, per tant, jugar a aquesta ruleta russa, a mi em semblarà loquíssim.
Ahir vaig llegir a Bloomberg això que dius, pensant en tu. Hi ha una companyia que traurà un creuer de luxe pel qual tu pagues un milió d'euros, i vius al creuer i dones en 3 anys la volta al món, sempre en llocs assolejats, posa, i, és a dir, imagina't que s'enfonsa tot i hi ha uns milionaris,
com a mínim 3
la nave
anys,
va, no? Hi ha uns milionaris que van surant, per molt que pugi al mar, estaran al creuer...
L'arca de Noé, no?
De fet, puc buscar ara mateix a l'empresa, no? I és l'arca de Noé. Dic, bueno, el que els rics pillaran, no pillaran mai.
Bueno, ja ho veurem. Dos minuts i dos quarts de 10. Ui, això ja és molt complicat. Dos minuts i dos quarts de 10. Doneu-me res, un parell de minuts i de seguida ens anem fins a Qatar. Definiu rics? Doncs...
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dos quarts de 10 del matí, acompanyats d'Ivan Guerra, d'Arturo Puente, de Manel Manchón i d'Antonio Baños. Els tenim ja des de Qatar, els enviats especials de RAC1, Damià López. Com estàs, Dami? Bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia.
I també ens acompanya la Mar Puyat, tu també des de Doha. Com estàs, Mar? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Allà que és una hora més que aquí?
Dues. Quarts de 12.
Són quarts de 12, val. Com ho porteu, Dami? Com estan les coses?
Bé, ja jo crec que ja adaptats del tot en aquests 3-4 dies, doncs ja habituats a aquesta calor gairebé insuportable que fa en les hores de sol. El que passa és que cap a quarts de 5 el dia cau, es fa de nit i doncs fa, no dic que fresqueta, però sí que una temperatura... Vaja, jo crec que agradable, 23-24 graus. La fresqueta arriba quan et fiques en els interiors, en els autobusos, en els centres comercials, que llavors la temperatura baixa i fins i tot et diria que t'has d'abrigar. I bé, Joan, al meu cas, ja ha adaptat el que sembla més uns Jocs Olímpics que un Mundial,
sí?
No? Perquè l'activitat està en un territori, més aviat et diria que... Has d'anar escollint permanentment què és el que vols fer, si anar a cobrir, per exemple, l'entrenament de la selecció espanyola o de la francesa o de la portuguesa, i més avui doncs, que ja arrenca el Mundial. En el cas de la Mar, ella ho està explicant, és una feina diferent. En el meu cas, doncs, ja avui canvia tot perquè arrenca la competició, que és el que tenim ganes. No?
Des del punt de vista de la competició, és veritat que ahir teníem un parell de notícies importants. La primera és l'aterratge d'Alejandro Valde, ja amb la selecció espanyola, que és una de les notícies de les últimes hores, però també el cas de... Bueno, és que s'ha perdut una de les estrelles del Mundial, ja. Benzema no jugarà.
Sí, Benzema és baixa, es va retirar lesionat de l'entrenament d'ahir. Les primeres informacions parlaven que estava descartat pel primer partit contra Austràlia, i després, finalment, alguns mitjans com Le Parisien i Radio Montecarlo, i finalment doncs, ja l'equip de França, la selecció, doncs, va confirmar la baixa definitiva d'un Benzema que en els últims partits amb el Madrid s'havia anat reservant, havia anat dosificant perquè les seves sensacions no eren bones, i al final doncs, es va confirmar aquesta baixa que jo crec, Xavi, que és molt important. Evidentment és devastadora pel propi jugador, per França, a Deschamps li està caient l'equip, doncs primer amb Pogba, després amb Kanté, a l'inici del Mundial amb Nkunku, el davanter del Leipzig, que no apuntava a ser titular, però que també és un jugador important, i ara amb Benzema. Però crec que també és una baixa molt important pel Mundial en si, no? Mm-hmm. Perquè al final el que tots volem és que es vegi bon futbol, però saps que el Mundial és una competició molt de cromos, no? Molt de cares. És una competició que tu et presentes, doncs, no sé, amb Neymar, amb Messi, amb Cristiano Ronaldo, però Benzema també és un cromo del Mundial. A mi em sembla una molt mala notícia, una autèntica llàstima doncs que Benzema no pugui formar part d'un gran torneig com una Copa del Món, la veritat.
Perquè entenc que deu ser més el darrer Mundial, no, de Benzema, perquè no sé quina edat té ara, però en fi, era segurament l'última gran ocasió en el seu millor moment de la carrera.
Em sembla que té 34 anys.
Sí, 34 anys.
Té 34 anys, Benzema. Sí, té... té 34, però a més no oblidem que Karim Benzema va tenir molts problemes amb Deschamps, que ha estat apartat durant una llarga temporada de la selecció francesa, i que aquest era el seu segon Mundial tot just, eh? Això és molt important, perquè ell no va participar al Mundial 2010 de Sud-àfrica, va jugar al Mundial del Brasil 2014, i el 2018 a Rússia, quan França surt campiona del món, ell no hi era. Allà ja un jove Mbappé, acompanyat de Griezmann, doncs lideren la davantera de França, i clar, això per ell era una última oportunitat, però real. És a dir, es parla de l'últim Mundial de Messi, però és que és el cinquè. En canvi, per Benzema, era el segon. I és per això que jo crec que es pot entendre que amb el Madrid hagi anat dosificant-se els últims temps, i per això ahir Benzema estava abatut. Ens expliquen que estava enfonsat, pràcticament plorant, en confirmar-se que està baixa.
Crec que torna, per les informacions que ens apunten, és que hi arribarà a Espanya cap a la 1:30 del migdia, a quarts de dues del migdia. Per tant, efectivament, Benzema que abandona el Mundial. De Messi sabem alguna cosa? Perquè vam veure l'entrenant al marge.
Que no passa res, que no passa res.
Que no passa res.
Que l'estan cuidant. No, és per precaució. Ahir era el segon entrenament d'Argentina, l'estem podent seguir bastant, perquè aquí a la Qatar University, on per cert ens estem dirigint ara, que és un complex enorme, hi entrenen tres equips en camps separats per pocs metres, que són Espanya, Països Baixos i Argentina. I quan tu estàs cobrint l'entrenament d'Espanya, camines 100 metres i pots anar a fer el d'Argentina, que a més amb l'acreditació general del Mundial doncs hi pots accedir. També et dic que és una autèntica jungla, cobrir l'entrenament d'Argentina. Si ja ho és... Sí, ja ho és fer el d'Espanya, perquè, clar, a diferència d'altres mundials, quan tu feies l'entrenament d'una selecció, hi havia els periodistes de sempre que estan cobrint aquella selecció, però és que ara, a sobre, doncs, se t'hi pot presentar un periodista de Costa Rica, no?, i un de Ghana, i així. Però, clar, és que el tema d'Argentina és un autèntic fenomen. Però, vaja, dit això, ahir va ser el segon entrenament, Messi no hi va participar, i s'entrena que avui ja pugui jugar, perquè Argentina debuta d'aquí 3 dies contra l'Aràbia Saudita, i explicant als companys que no passa absolutament res i que Scaloni ja hi compta per poder entrenar avui. Per tant, tots tranquils amb Messi.
Veurem com acaba el Mundial, però de totes maneres, una cosa significativa del que estaves dient és que, clar, és que les grans estrelles d'aquest Mundial, o bona part de les grans estrelles, són molts veterans. O sigui, Benzema 34, Messi en té 35, em sembla, o 36, Cristiano, ja no diguem, que en té 37, em sembla, i Lewandowski 34, vull dir, algunes de les grans referències, si traiem segurament a Mbappé o Neymar també ja està amb els 30. Vull dir que és com la darrera ocasió de veure tot un seguit de figures que és d'una generació molt concreta que han dominat el futbol durant pràcticament 15 anys, no? Vull dir que suposo que també aquí hi ha la tensió de veure, de posar-los entre cotons, perquè allò que en diuen, ja no estamos para estas trotes, segons el que passi, efectivament pot haver-hi problemes. Et volia fer una repregunta, Dami. El partit és a les 5 de la tarda, hora catalana, em sembla. Oi que hi ha la inauguració abans? No sé quina hora, les festes prèvies, a quina hora comença tot plegat?
Sí, la FIFA ha recomanat als espectadors que estiguin asseguts una hora i mitja abans, a les 3 i mitja, a les 3 i mitja hora catalana, a les 5 i mitja hora local. A les 3 i mitja hora catalana han recomanat a la gent, bueno, han demanat, de fet, als espectadors que estiguin asseguts, i aquella serà l'hora en què oficialment començarà la cerimònia inaugural, i vaja, uns minuts abans del partit, uns minuts abans que l'italià Daniele Orsato, que és l'encarregat de dirigir aquest primer partit, sempre important per un àrbitre, aquest Qatar-Equador, doncs finalitzarà la cerimònia inaugural i finalment doncs començarà a rodar la pilota. Potser no és el partit més atractiu, aquest Qatar-Equador, però amb el pas del temps... històricament sempre es recorda, el partit inaugural, per exemple, aquell Argentina-Camerún del Mundial Itàlia 90, o l'Argentina-Bèlgica del Mundial Espanya 82, al cap i a la fi sempre, en el pas dels anys, acostuma a ser un partit molt recordat. Per tant, veurem què ens depara aquest Qatar-Equador, Qatar dirigida per un català, Félix Sánchez, que per cert ahir va parlar en català a la roda de premsa oficial prèvia, cosa que jo mai havia vist en un Mundial. Per tant, vaja, em va semblar una passa endavant important, a mi em va agradar bastant.
Doncs sí, és una bona imatge, és una bona imatge. Gràcies, Damià, et deixo treballar, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Que vagi, que vagi bé. La Mar Poyato, que també s'ha enviat especial de RAC1 a Qatar, ja parlàvem amb ella perquè ha estat, en fi, capturant l'estat d'ànim de l'ambient d'aquesta cara bé del Mundial. Ens parlava de la seguretat amplíssima dels drons que circulen pels carrers, de les converses que mantenia amb dones qatarianes també, i el que sí que és veritat és que hi ha canvis a la vida de la gent de Qatar, no?, durant el Mundial, Mar.
Sí, sí, el que ha fet el país és abocar-se... per cert, demano disculpes per la veu, perquè això que explicava el Dami d'entrar als centres comercials i que l'aire estigui amb una temperatura siberiana m'ha afectat i m'ha quedat avui... Avui m'he llevat amb la veu una mica trastocada. Llavors, el que deia és que el Qatar està abocat en aquest Mundial. De fet, tu parles amb la gent d'aquí i estan emocionadíssims pel fet d'acollir un esdeveniment d'aquestes característiques, tant els homes com les dones. Això com afecta la vida? Avui és diumenge, però aquí arrenca la setmana laboral. I avui els escolars, diguéssim, totes les escoles tanquen a partir d'avui fins que s'acabi el Mundial i se suspenen totes les classes. Per tant, això afecta la vida directament dels ciutadans. No només aquesta decisió s'ha pres perquè tothom pugui gaudir de les competicions, sinó també per una qüestió logística d'organització de la ciutat. La ciutat està blindada, els principals carrers de Doha estan tallats, no es pot circular. Hi ha molt, és una ciutat que habitualment té molt de trànsit, doncs ara és més difícil traslladar-se d'un lloc a l'altre amb cotxe. Per tant, una mica també aquesta decisió de suspendre les classes és evitar els col·lapses, no?, i que la gent pugui circular millor per Doha. Mm-hmm. Però sí, sí, és un mundial que ha trasbalsat, no?, la vida dels qatarians i les qatarianes.
Mm-hmm. Ara de seguida preguntaré per la resta de qüestions, però m'agradaria, i també ho comentarem amb l'Ivan Guerra, amb l'Arturo Puente, amb el Manel Manchón i l'Antonio Baños, que hi ha una de les imatges del dia, vaja, una de les, la gran imatge de moment del Mundial és Gianni Infantino, el president de la FIFA, sortint en roda de premsa, va estar una hora, més o menys quan estàvem fent el programa a les 9 del matí, i va començar a fer declaracions... de defensa del Mundial a Qatar, de defensa de Qatar, de defensa de la FIFA, parlant de diverses qüestions. Per exemple, la més significativa i que recullen tots els mitjans és quan es va dirigir als europeus, als occidentals, i va dir que Occident no pot donar cap tipus de lliçó moral a Qatar.
We are told many, many lessons.
Hi ha moltes lliçons de moral d'alguns europeus del món occidental. Crec que pel que hem fet, els europeus, els últims 3.000 anys, haurien de disculpar-nos pels propers 3.000 anys abans de començar a donar lliçons de moral.
Les crítiques d'hipocresia, que és una cosa interessant i crec que és una lectura que s'ha de fer, perquè efectivament Occident té el tòtem de la hipocresia segurament a nivell internacional, el problema és que el faci Infantino, que és el president d'aquesta FIFA. Sobre les crítiques d'integració, discriminació, va dir aquesta frase que quan estàvem en directe ens va recordar una mica Kennedy, o intentant emular Kennedy a Berlín, amb aquell Lisbon Ein Berliner, no? I feia "em sento qatarià".
Today I feel qatari.
Avui em sento qatarí, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay, avui em sento discapacitat, avui em sento un treballador migrant.
A migrant worker.
I de fet un altre dels hits moments d'Infantino va ser quan va comparar les crítiques a Qatar, on recordem que hi ha, en fi, mort milers de treballadors migrants amb la construcció dels estadis i de les infraestructures, amb l'assetjament escolar que va patir ell per ser pèl roig a Suïssa.
You know what it means to be discriminated.
Sé el que és sentir-se discriminat, que et facin bullying. Com a foraster en un país diferent. A l'escola em feien bullying perquè era pèl roig. No és fàcil sentir crítiques dia rere dia sobre decisions que es van prendre 12 anys enrere i que aleshores ningú hi era. Ara tothom sap que hem de fer-ho el millor possible i que hem de fer la millor copa del món de la història. Doha i Qatar estan preparades, segur, que serà el millor Mundial de la història.
It will be the best World Cup ever, of course.
M'agradarà molt sentir, perquè us veig amb ganes de comentar-ho, a la Iva, a l'Arturo, al Manel, a l'Antonio, aquestes paraules de Gianni Infantino, perquè només eren cares fent el que sentíem del president de la FIFA.
Pertinent és que s'havia pres.
Bueno, jo la primera comparació que fa.
Moment.
Jo soy sombra, segur que hi havia aquí.
Deu temps.
Calma. Però en l'anàlisi d'aquests dies ha sobresortit una sèrie de televisió que es diu FIFA Uncovered, Los Entresijos de la FIFA, que parla precisament d'aquest organisme, d'aquesta organització que presideix Gianni Infantino. El productor i guionista d'aquest documental és Miles Coleman, ens està escoltant a aquesta hora del matí, nos está oyendo Miles Coleman. Senyor Coleman, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te pido disculpas en avance porque yo hablo castellano, no hablo catalán, pero como Gianni Infantino, me siento catalán hoy día.
¿Quién?
¡Qué manera de entrar! Maravillosa, señor Colman. Bien, le iba a preguntar precisamente por eso. Usted que han preparado, además se ha hablado muchísimo de este documental en las últimas semanas, en los últimos días especialmente. Cuando oye ayer a Gianni Infantino con esta declaración de una hora hablando de la hipocresía del mundo occidental, de la defensa de lo que es Qatar o de la decisión de la FIFA con el Mundial, su comparación con el mismo, ¿qué pensasteis?
Bueno, es un tema bastante agridulce, porque yo, me encanta el fútbol, me encanta el Mundial, me encantaban muchos Mundiales. Pero es agridulce porque ese Mundial no es un Mundial cualquier, tiene sus polémicas, obviamente, que es nuestro documental, habla mucho de sus polémicas, pero muchas veces en la producción del documental escuchamos ese tipo de defensa, que es un defensa ad hominem, es un defensa contra el que pronuncia, el que habla sobre las polémicas, no es la defensa de lo que hacen. Lo que Infantino está diciendo es, ¿quién eres tú para decir esas cosas? No es que es un mundial perfecto, pero ¿quién eres tú para quejarse? Que para mí no me gusta ese tipo de defensa, porque no es una defensa real. Es una táctica, es una defensa preventativa.
Señor Colman, en el documental Los Entresijos de la FIFA, empieza en 2015 con las detenciones de 14 miembros de la FIFA. Es que claro, a veces nos olvidamos de la historia de los últimos años, después de oír a Infantino y se puede recordar toda esa trayectoria, ¿no? 14 detenciones de miembros de la FIFA acusados de 47 delitos, entre los cuales extorsión, soborno, blanqueo de capitales. En el escrito de acusación, la Fiscalía de los Estados Unidos decía que eran una organización criminal y los detenidos conspiradores de la corrupción. Claro, después de la investigación que habéis estado haciendo, ¿creéis que la FIFA actuó como una organización mafiosa durante décadas?
Eso fue la cuestión clave en estos años, en 2015. Y cuando hablamos con el abogado, el jefe de los abogados de la FIFA, él nos explicó que había un momento en que la FIFA misma podía haber sido considerado como una organización mafiosa. Es decir, que el crimen fue un parte de la FIFA. Es decir, que la FIFA misma, la organización que hace el Mundial, pero también organiza partidos por todo el mundo, estaba actuando como una mafia. Y en fin, la justicia norteamericana decidió que no, que eran los integrantes individuales. Y yo personalmente no voy a decir que estoy a favor o en contra de esa decisión, pero había un momento en que la FIFA podía haber cerrado como el gobernador del fútbol, que es un momento muy dramático. Dramático no en el sentido de goles ni tácticas, sino en el sentido de, en un corte de justicia en Norteamérica, estaban pensando, es la FIFA, debería seguir como organizador del Mundial, uh-huh. Que es una locura pensar en esto cuando uno piensa que es una... Sí, tiene 100 años de historia.
Claro, en ese documental también explicáis que todo este entramado empieza antes del Mundial que se celebra en España, ¿no? En el 82. Es decir, hay una trayectoria de la FIFA con estos con estas competiciones de altísimo nivel, con mucha atención mediática, con mucho dinero por medio, ¿no? En el caso de Joao Avalanche, con Horst Dassler, directivo de Adidas, es decir, esto es una trayectoria de décadas.
Absolutamente. Para mí, como guionista, el Mundial nos da algunas paradas para pensar dónde estamos en nuestra historia. Y cada Mundial tiene su propia historia. El Mundial de España, que para nosotros fue muy interesante porque fue el momento en que Joao Avalanche se concentró su poder. Y hay esa escena muy famosa con el rey Juan Carlos, donde Avalanche se presenta, se pone al mundo como el rey verdad, no de España, sino del fútbol. Entonces sí, es una historia muy compleja y realmente fue bastante difícil intentar concentrarlo en 4 episodios, y espero que tus oyentes sigan leyendo más sobre la historia de la FIFA, porque es muy interesante. Lo que pasa fuera de la cancha afecta mucho lo que pasó dentro de la cancha.
Claro, pero digamos que es en ese punto, en finales de 70 e inicios de los 80, cuando se dan cuenta que esto es un negocio enorme y que hay, bueno, que se puede sacar tajada, que se puede ganar mucho dinero con esto.
Sí, absolutamente. Es, necesitamos acordarnos nosotros, la ciencia del fútbol, que no era siempre así. Cuando vino a poder Avalanche, las camisetas del fútbol no tenían sponsors ni nombres de grandes empresas. Es algo bastante moderno en la historia del fútbol. Eso cambió mucho en los años 70, 80 también.
Mm-hmm. Y a partir de ahí, en fin, ahora que se habla mucho de Qatar, de la posibilidad de que Qatar comprase su mundial, pero en el documental también mostráis sospechas e indicios con Sudáfrica, con Rusia, ¿no?
Absolutamente. Yo nací en Sudáfrica y me encantó ese mundial. El gol que hizo Tshabalala es un momento muy feliz en mi vida. Pero no podemos ser ignorantes de lo que pasó con esos mundiales. En el caso de Sudáfrica, Chuck Blazer, uno de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA, él dijo en un corte en Estados Unidos que aceptó $1,000,000 para votar para Sudáfrica y que su compañero Jack Horner aceptó $9,000,000. Pero esto me parece pequeño comparado con la escala de negocios que hizo Qatar para ese mundial. Estamos hablando de gobiernos, hablando con otros gobiernos sobre aviones de guerra, sobre gas natural. Y para mí, como un aficionado de fútbol, me hace un poco, bueno, me hace muy triste pensar que mi mundial, y es mi mundial, está vinculado con esas cosas.
Es un despertar lo que habéis hecho con este documental, es decir, de lo que ha habido detrás de competiciones de este tipo que mueven tanto dinero y tanta gente. ¿Os habéis despertado de un sueño, digamos, acerca de lo que son estas competiciones?
Sí, y la verdad es que yo no sabía mucho de eso antes de explorarlo. Pasamos 3 años y medio haciendo esas investigaciones y lo que me sorprendió más que todo es que al fin y al cabo eso todo existía. Había reportajes ya que decían todas esas cosas, había libros escritos, pero yo como hincha no quería saber. Prefería hablar de Messi y Suárez y Neymar, prefería hablar del Barça, del Español. No quería pensar en la política del fútbol porque ya tenía un sentimiento que estaba un poco bruto y no quería saber más. Pero es súper importante informarnos antes de ver eventos como ese mundial.
Señor Colman, insisteixo que estem parlant amb el productor guionista del documental Los Entresijos de la FIFA de Netflix, que parla un espanyol fantàstic. Le iba a preguntar cómo es que habla castellano, señor Colman.
Bueno, ahora yo me pongo mi acento argentino y yo lo aprendí en Buenos Aires.
O sea, tenía distintos registros.
Estaba tratando de minimizarlo para ustedes.
No, es estupendo, nos gustan los acentos aquí. Le iba a consultar que, no sé si después de la emisión de ese documental en Netflix, bueno, cuando empezaban, imagino que sabían que habría presiones de algún tipo, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Se han puesto en contacto con ustedes desde la FIFA? ¿Ha habido llamadas o sencillamente ha habido silencio?
Bueno, primero hicimos nuestro documental 100% independientemente, es uh-huh. decir, que cada pantalla es la escogida nuestra, no tiene nada que ver con la FIFA, con Qatar, con nadie, hacemos nuestro trabajo 100% independiente. Lo que nos dimos cuenta después de haber lanzado el documental es que fue un buen momento, no solo para la audiencia, sino para la FIFA. La FIFA tiene muchos problemas hoy por hoy. Está muy ocupado con ese discurso de Infantino, con el tema de la cerveza. Entonces yo no sé si tuvieron un momento para ver el documental. Entonces si van a quejarse, van a quejarse después del Mundial, que para mí me conviene bien, sinceramente.
Está bien. Bueno, si se quejan antes también te conviene, ¿eh?
Aún mejor.
Incluso
no,
mejor, ¿no?
No se quejan. Hicimos un buen trabajo.
Exacto. De hecho, Infantino sale en el documental, ¿no?
Sí, salió. Fue el último, la última entrevista. Duró 2 años y pico para hacerlo. Y fue un tipo muy, bueno, muy interesante y un tipo muy diferente al hombre que vi ayer hablando en ese discurso que realmente me fascinó. Fue un momento de historia que no sé si hoy día se va a levantarse y estar feliz con lo que hizo ayer.
¿Cómo lo valorarías lo que hizo ayer? ¿Qué lectura periodística sacas de por qué Infantino sale con este discurso de ayer?
Lo que me extraña de lo de ayer es que Infantino no eligió el Mundial de Qatar, no estaba involucrado en ese proceso. Claro. Tiene, en ese sentido, manos limpias. Y el Mundial que sí eligió es el Mundial de los Estados Unidos. Y tiene mucho orgullo del hecho de que ese proceso de los Estados Unidos está blanco, está perfecto, no había problemas ni polémicas. Entonces, habría sido muy fácil para él no decir nada así y ir al Mundial en Estados Unidos y decir, estamos comenzando de nuevo, es una nueva FIFA. Pero no, decidió hacer otra apuesta. Y eso me interesa mucho. Y no sé si es el resultado de mucha presión en él desde cima en Qatar, donde vive, se supone.
Claro, pero tendría que reconocer antes el problema. Es decir, antes de salir a defender o a criticar o a decir, bueno, hacemos este Mundial, pero el próximo va a ser el bueno, tendría que salir y decir, hemos llegado hasta aquí con malas prácticas, con corrupción. Y eso es un coste muy alto.
Absolutamente. Absolutamente. Y está diciendo que es el es la culpa del Occidente, que el Occidente es hipócrita, todo eso. Bueno, ¿qué va a hacer en 2 o 3 años cuando tiene que venir a los Estados Unidos, a Canadá, a México, al Occidente, para organizar otro Mundial? Vamos a recordarnos todo lo que dijo ayer.
Miles Coleman és el productor, és el guionista d'aquest documental de què tothom està parlant aquests dies, que és Los Entresijos de la FIFA. Ens està tenint... com, perdona?
On es pot veure?
A Netflix. Que són 4 capítols, ¿verdad?
4 capítulos, exactamente. No demasiado, ojalá.
Sí, porque ahora, hoy en día, llevamos aquello documental, no documentales, sino series de 5 temporadas con 300 episodios cada uno. No es el caso. Son 4 episodios para hacerse una idea de lo que implica la FIFA en todo este proceso de organización de campeonatos de este tipo. Señor Coleman, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, merci, adeu.
Gràcies, adeu. 4 minuts i les 10 del matí, quin crac, eh? L'arrencada ja només de jo em sento català, ja em sembla.
Ens ha com fet Pau feliços, Casals, és que com Pau Casals, a la ONU.
Bé, no sé si heu vist el documental o no, però en tot cas sí que vau veure o heu sentit les declaracions de Gianni Infantino, que ara valorava, deia, ostres, ho tenia fàcil per fer-ho d'una altra manera, i va sortir i va fer una defensa numantina del Mundial de Qatar, atacant, o sigui, aquella defensa a través de l'atac cap als altres, no? Renyant el personal d'aquestes crítiques.
Anys, 3.000 anys, 3.000 anys. Mira, l'únic culpable...
Abans de Crist,
de 3.000 ja, anys, és aquí Arturo Puente, perquè amb la mà aquesta d'Irulegui...
Ah, sí, senyor.
Els navarresos ja estaven parlant.
Ja hi era.
Estan molestant.
Arturo, com a navarrès, quina defensa tens del que es feia fa 3.000 anys a Europa?
Fa 3.000 anys.
Què feien els navarresos a Europa?
Mira que maco aquest navarrès, que li donava la benvinguda, no? Li deia afortunats els que vinguin aquí, alguna cosa així. Sorio l'eco. Però
un moment, deixa'm només un apunt amb això. Algú es creu que la duc... O sigui, en aquella època devien escriure també o tonto el que lo lea. A veure, no, totes aquestes coses tan poètiques i tal, per favor. Tal ha estado aquí.
Està ple de coses de coses que no es poden
divertir.
I hi ha llibres publicats de grafitis.
I penis, no? Que és molt graciós.
Bueno, i cartells electorals romans de vota tal.
Tornem a...
Infantino.
No, que la qüestió, no? Quan sents Infantino, jo ahir de debò que va haver un moment on pensava que hi havia algú de broma. O sigui que ell estava fent una mica...
Perquè de debò... Ferro, no?
Sí, perquè de debò... O sigui, un em pregunta, però què diu aquest senyor? Què està dient? O sigui, quin deliri és aquest? Perquè és molt estrany, perquè si tu creus que realment és una bona defensa sortir i dir Occidente, 3.000 anys, que demana perdó, va molt bé, però mentre anem demanant perdó, intentem a veure si els catarins no van matant immigrants per construir els estadis. Si ho sembla, eh? Jo estic a favor, que Occidente demani perdó 3.000 anys o 40.000, però, home, no té molt sentit, és a dir, per moltes coses que hagin fet Occident, això no vol dir que tu hagis de fer això a Qatar. Perquè...
Però et dic una cosa, jo crec que la crítica de la hipocresia és certa.
Sí, clar que és certa.
100% certa.
Clar que és cert.
Però no ho pot dir El president de l'organització és que, clar...
Més hipòcrita.
És que jo crec que Infantino té un problema de partida, que ha sortit fa uns dies Joseph Blatter, que és el culpable de tot el que està passant, juntament amb Platini, a dir que la culpa era de Platini. Aleshores, ell deu pensar en el seu deliri catarí, que això de ser catarí deu ser que porta aquestes coses.
Però no és nou. És a dir, ell, quan deia... Hi ha un llibre boníssim que es diu El Partido, del Trellini, un periodista italià, que el que fa és, a partir del partido d'Itàlia-Brasil, que va guanyar Itàlia aquí a Sarrià, al Mundial del 82...
Partidàs, eh?
Partidàs espectacular, amb Paolo Rossi, i Falcao, tota la millor selecció de Brasil de tota la història, però que no va guanyar, curiosament. Doncs a partir d'aquesta història explica una cosa que ve de molt lluny. Ve del propietari d'Adidas, de Daxler, i ve d'Avalanche. I sí, que tu deies al Blatter i al Platini, és veritat, però que el mestre és Avalanche i Daxler. Que amb el Mundial 82 se n'adonen que això del futbol... Llavors, fan un Mundial de 24 seleccions, que és el model, i una mica l'embrió de tota aquesta història és el Mundial d'Espanya.
Però
fixa't en una història al·lucinant, que és que el 78, al Mundial d'Argentina, hi ha un segrest de dos ciutadans brasilers, amb la dictadura de Videla, i Avalanche intenta mediar perquè aquests dos, que a més un era familiar seu, i Videla els acaba alliberant amb una promesa, perquè hi havia països que estaven intentant boicotejar el Mundial. Diu, però m'has de donar la paraula que el Mundial es farà a Argentina, i es fa, i el guanya Argentina. I Videla està a la final.
Amb una golejada al Perú...
Que la UEFA i la FIFA, la FIFA en aquest cas perquè organitza els Mundials, ja des de fa bastants anys, molts anys, ha vist com tota l'economia mundial que hi ha negoci en determinats aspectes.
No és només negoci, és política.
És política.
Sobretot és negoci, perquè tu a partir del negoci manipules el que calgui.
Qatar, ara quan, quan Qatar soborna la FIFA perquè facin el Mundial allà, que ja jo crec que es pot dir així obertament, perquè és que ho han reconegut, diguem-ne, i el Departament de Justícia dels Estats Units ja ho va dir, que havien sobornat Rússia també abans, per ser el darrer. Mm. No ho fan per guanyar diners. Qatar no vol guanyar diners. Qatar el que vol...
I vol negoci de futur, no basar-se només...
El que vol és tenir poder tou, que és el que li dona... Però a més a més és que tenim un exemple...
Que és el mateix que aconsegueix amb Al Jazeera.
Exacte, el mateix que aconsegueix amb Al Jazeera. I que és el mateix que va aconseguir Rússia en el seu moment. Però fixeu-vos el que ha passat en Rússia. És molt interessant, perquè a més a més, què havia passat abans, amb Videla, per exemple, és claríssim, van fer un Mundial a Argentina en un moment on estava el més dur de la dictadura. Mm. Però fixeu el que ha passat en Rússia. Rússia fa el Mundial, fa 4 anys...
I l'Olimpiada d'hivern, eh?
I en Sochi. I després, en Sochi, a més a més, que és molt, molt a prop on estan ara caient bombes. I després, el que fan amb això, el que fan amb aquest poder tou, és convertir-se en els dolents de la pel·lícula a nivell internacional, que és una cosa que pot perfectament passar en Qatar. Qatar té uns problemes, tremendos problemes polítics en la regió, Vull dir que tot això, el que fan és agafar aquest poder tou. I això que li dona... És exactament, qui vol guanyar diners amb això és la FIFA, són els tios que dirigeixen això, són els corruptes, i que l'intercanvi és diners per poder polític.
Pues que, Arturo, hi ha una cosa que és encara més, que hem de tenir-ho en compte. Qatar és Qatar, però totes les empreses que subcontrata són italianes, són franceses. Llavors, de què estem parlant?
Antonio.
Vale. El tema del soft power de Qatar... és molt interessant el que està passant. Això és una mica un desviu, el que està passant en el golf Pèrsic, perquè a més cada un d'aquests petits emirats ha agafat una política diferent. Correcte. Per exemple, Emirats Àrabs Units ha optat per ser una potència militar brutal, i té una indústria militar brutal. Qatar ha optat per soft power. Aràbia Saudí se'l vol menjar. És a dir, el joc és molt divers i molt més fi del que són tots una sèrie d'emirats, tots iguals. És una zona de conflicte entre ells, molt, molt...
I Qatar el que vol ser és la més amiga dels occidentals.
La més amiga ha optat per això.
Per això.
Curiós, frivolitat, totes les investigacions que hem dit ara, no? I l'únic Mundial net és de l'únic país que el futbol no li interessa a ningú, que és Estats Units.
Bueno,
Espera't.
Ja no. Relativament.
No, no, no. És a dir, les investigacions a la FIFA l'ha fet Estats Units, clar, perquè, en fi, no li implica cap imaginari nacional. No. Ara, la NFL, hi ha una quantitat de morts per qüestions medulars i no sé què, però això no es toca perquè és el seu imaginari.
Clar.
I les corrupcions a les lligues de béisbol no es toquen perquè és el seu imaginari.
Però això és hipocresia, evidentment.
Què?
Això és la pura hipocresia.
Bueno, això és que...
Per això ja deia que Infantino
no
té raó.
És que no només...
Perquè no pot dir
Infantino. Deixa'm acabar. Que no només és política, és que és,
és
construcció social, és imaginari nacional.
Exacte.
És a dir, Estats Units pot investigar la FIFA perquè ni li va ni li viene, perquè és una cosa que li diuen soccer.
Sí.
I finalment...
És més, perdona, també hi ha la lectura que el Mundial de Qatar havia d'anar als Estats Units.
Sí,
i que hi ha una mena de...
Anem
a apretar una mica.
I finalment, sobre el discurs d'Infantino, m'ha cridat molt l'atenció com ha utilitzat allò que es diu ara una retòrica una mica woke.
Sí.
Saps què vull dir? Mm. És a dir, la victimització.
Mm. Sí.
Jo he estat víctima pel pèl roig, ergo...
Jo soc
jeques, al ser víctima tinc dret a salvar un jeque. Clar, no té cap mena de lògica.
No té cap sentit.
Però és la manera en què estem parlant i argumentant actualment en qualsevol tema.
Sí, sí.
És a dir,
sí,
tu t'arrogues ser víctima de qualsevol cosa com a argument per tercera cosa.
A qüestionar
que això, en una conversa de bar, pot ser més o menys ridícul o pot tindre un recorregut, però portat a l'extrem dels 6.000 o 8.000 morts i Qatar, és una cosa que grinyola d'una manera espectacular. No, és que com jo, de petit, era pèl roig, doncs em sento ara... Per cert, he mirat a la Wikipedia, no és com ho sàpiga, parla àrab i la seva dona és libanesa i viu a Qatar, és a dir, que almenys una mica àrab sí
una
que
mica
és.
Una mica qatarí sí que és.
Aquí sí que és,
una mica
perquè
succeït,
parla àrab fluid.
Jo pensava que només era per la...
Jo també ho pensava.
Per la billetera, perquè clar,
no,
és el
perquè,
que pot coincidir
fet,
el president
sortir,
de la FIFA.
Dic gay no, però va sortir perquè va sortir el cap de premsa de comunicació, el director de comunicació de la FIFA just després, el Brian Swanson, i va dir, bueno, ell no, però jo sí, eh? Jo estem sí. aquí, els privilegis de l'home blanc.
El gran problema de la FIFA amb aquest Mundial és que al final és cert, tots som hipòcrites i tots ens en passem un Mundial a Rússia i unes Olimpiades a la Xina perquè
i
el que
Messi,
ens agrada
Messi
és
estafador fiscal.
Exacte.
I tots callem.
El problema
o Qatar Airways
és que el Mundial a Qatar és tan porno que els obliga a fer-ho al novembre.
És molt porno, sí.
Els obliga... No.
Sí, sí.
Perdó.
S'han passat.
És novembre, és estadis
sí.
amb aire condicionat, no, és per a totes
per tant,
les...
Per tant, que estem dient que podem ser hipòcrites, però una mica.
Una mica
hipòcrites, però no molt.
Has
de
tenir,
has de tenir molts diners per permetre violar tant els drets humans.
Sí.
I aleshores, al final, ha tensionat tant, fins i tot, les estructures del negoci del futbol, els horaris de futbol, són uns horaris de merda per la tele.
Sí. Que se consiga l'efecte sin que se note el cuidado, però aquí se nota el cuidado, la maquinària, la tramolla i tot.
Que sí, jo crec que el que ens hauríem d'estar preguntant és...
Com hem, arribat, com hem permès això, també?
Per què no hi ha cap selecció europea que som, vamos tan con el farolillo de som els més respectuosos dels drets humans que no hagi renunciat
a anar-hi.
Falta Pol Reina.
I si alguna hi hagués renunciat, si no haurien d'haver caigut tota la resta.
Una... També és veritat, sobretot la qüestió de la hipocresia, és que és impossible cap tipus de celebració d'esdeveniment internacional sense que no hi hagi una crítica. Clar, és que a tot arreu, literalment a tot arreu, hi ha una crítica per fer. Gran. En el cas de Qatar és enorme, no? Però és que o sigui...
Jocs Olímpics a Pequín.
Home!
Què hem de fer?
Sí.
Jo no dic que no sembli que estigui dient que...
No, però
s'ha de fer.
No, però un moment.
És que el problema és que la crítica pot ser absolutament i literalment a tot arreu.
I de la mateixa manera, Xavi, no, de la mateixa manera, llavors ens posem a la nostra pell com a ciutadans. Quines coses comprem, què visitem, què volem
fer. Us en recordeu, els Jocs Olímpics de Moscú 1980, va haver un boicot per la invasió d'Afganistan i mig món no va anar. Eren dos blocs, llavors. Era molt més senzill. I després, a Los Angeles 84, el bloc soviètic va fer una
qüestió...
Acabo només amb una cosa, només. Per intentar exemplificar potser una comparació que no té molt... Héctor Bellerín li van donar un premi divendres.
Sí,
i va sortir i va dir estic trist per no anar al Mundial, però no sé si hagués pogut aguantar la meva esquena.
Però una vegada no vas, 500... ho pots dir.
Quan no vas, clar.
Clar, per això ho dic.
No ho sé.
Per això, no, per això
jo dic... aquest nano no sé ni qui és,
que
però...
és la contradicció de tots els que estem aquí, de tots els que ens escolten, de tots els que cada dia consumeixen,
decideixen... Vull dir que si tu Enriquet truca i diu, Bundó, te vienes a Qatar, calientes?
Però jo li diria, mejor que no vayan. Para ti.
Perdona, hi ha una campió en el
central rompedora.
Però hi ha una...
De Piqué, veig a Piqué.
Arturo.
Però hi ha una cosa que sí que és veritat, sobre el tema de la hipocresia, i jo crec que és important tenir-lo clar. Una cosa, és a dir, jo a vegades truco a Globo a casa i no li dono un parell d'euros, i peco. Peco és un pecat. Però no és el mateix pecat que tenir, que si tingués un esclau a casa. O sigui... Vull dir que
hi ha nivells.
Que hi ha nivells. I que des del punt de vista de la hipocresia no és el mateix...
Tu ets l'esquerra i tens un iPhone.
Exacte.
No
és el mateix fer pues, un mundial a Qatar o a la Sud-àfrica de l'apartheid que fer-lo a una Espanya que podria tenir problemes polítics o a Itàlia que podria tenir problemes.
Però els Jocs Olímpics a la Xina sí?
Clar.
Són comparables o no? Perquè no recordo que el nivell, de crítica que va haver-hi...
És difícil comparar. Jo crec que Xina és un sistema que té moltes
també
coses
a crítica. També és veritat una cosa.
Crítica, i que el Mundial, concretament, té moltes coses a crítica. Però hi ha una qüestió que és... I amb això acabo, Hi ha una cosa que sí que és molt interessant sobre el tema aquest de la hipocresia. Que és que, ojo amb les cobertures que estem veient també de molts mitjans a la mateixa aquí, a Espanya, a molts llocs. És a dir, a Espanya... El segon fons sobirà internacional és el fons qatarí. Sí. I està ficat en moltíssimes empreses que posen molts diners en molts mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació fins i tot tenen accions, una part important de les seves accions. I en empreses, i en anunciants, i en tot. Ojo, perquè és molt curiós que estem fent una crítica, i jo crec que s'està fent una crítica en alguns llocs important, avui estem aquí parlant, però en altres llocs no s'està fent tanta crítica, precisament perquè són una gent que té molts diners. Per tant, això que deia, pots violar molts drets humans si tens molts diners.
Sí, absolutament.
Déu i Déu.
I jo crec que, a veure, parlàvem abans de renúncies i no renúncies. Vam veure el cas d'una campiona d'escacs express, sí, que va renunciar al campionat mundial. Aleshores penses, bueno, si aquesta dona...
Aràbia Saudí.
Perquè se celebrava Aràbia Saudí. Si aquesta dona té aquesta dignitat, senyors que guanyen... milions i milions i milions i milions. No poden renunciar a un milloncet? Clar, després veiem, sentim les converses de Rubiales i Piqué i dius, és igual, deixem-ho
Qatar va agafar el Barça com a emblema.
I llavors us va donar de baixa això.
Hagués fet el mateix que ha fet amb el PSG. Passa que es van trencar les negociacions.
De fet, part de l'acord...
Però ara el Barça seria l'emblema de Qatar.
L'acord és a canvi, em comptes el PSG i li poses tots els milions del món.
O Emirates o Turkish Airlines.
En tot cas, jo vull fer una cosa. Acaba tu, perquè...
No, molt ràpid, molt ràpid. Reflexió com, excepte les Olimpiades ara de Jocs Olímpics de França, a París, cada vegada més candidats d'aquesta mena de béns són països autocràtics, per dir-ho d'alguna
manera. Tota
l'estona. Perquè uns països democràtics tenen més controls, guanyes menys diners i, a més, necessites menys aquest soft power. Llavors, anem lliscant cap a que els esdeveniments esportius siguin patrimoni de països molt lletjos.
No, però també
molt lletjos políticament.
Per ampliar mercats. Llavors, per ampliar mercats, també, clar.
També, no, i perquè tenen més necessitat, Kazajistan té més necessitat de fer-se sentir al món, que no pas als Estats Units, que té altres soft powers per entrar.
L'esport s'ha utilitzat per blanquejar...
Llavors, si l'esport llisca cap aquí... En pararem en algun moment?
L'esport professional?
Espera't, la pregunta és... Pararem? Si que cada Jocs Olímpics siguin països cada vegada més lletjos políticament, pararem en algun moment?
Dependrà, un mundial,
dels ciutadans
mundial, no?
De cada país.
No, explico. Si al final dius Jocs Olímpics
a
Corea del Nord... Acaba, Iba.
El que volia dir és una mica més...
Avui què us passa? Que ho he esmorzat? Però clar, us han portat aquí pas...
Esteu
disparadíssims. Esteu com les criatures abans de dormir, els dones una xocolateta i sembla que poden fer la marató de Nova York.
L'esport sempre porta les pitjors publicitats. L'alcohol, el tabac, el joc, i els hi van prohibint. Vull dir, al final, l'esport és una
bandera... L'esport no és sa.
És una bandera d'infiltració brutal.
L'esport no és sa, és una cosa...
Bueno, això, algú m'ho hauria de demostrar que és sa.
L'esport també se surt.
Un minut. de l'esport amb més ensú. Un minut i mig i un quart d'onze. Un moment, un moment.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí. Per cert, ja per rematar tot el tema del futbol i de Qatar, d'aquí una estoneta passa pel Via Lliure Oleguer Preses. Fa dies que no el sentíem. Doncs està muntant una escola de futbol a Sabadell. Bueno, la té muntada fa temps. I, evidentment, li parlarem de quedar amb ell. Deixa'm acomiadar també la Mar Poyato, que és a Qatar. I va fa un... Pobre, sí, clar, d'haver-vos estat escoltant tota aquesta estona. No? Deu tenir l'orella com un bistec ara mateix. Mar...
I la veu?
No sé, vols... Sí, pobre, la veu li hem deixat que reposés. Vols fer algun apunt més? Des de la distància.
Sí, ara comentàveu, no, he estat escoltant atentament, tot el que dèieu. Ara apuntàveu tota aquesta relació de Qatar amb els diferents països. Només us, mira, faig un apunt més per si voleu interpretar. A la FIFA Fan Festival, que és on ara marxaré, perquè aquesta tarda passaré, no?, tota la tarda al FIFA Fan Festival, hi ha alguns estands de països per promocionar el turisme. Jo n'he vist tres, que són els que m'han... aquests tres són els primers que he vist, però és que m'han cridat l'atenció. Un és els Estats Units, que a més tenen un xiringuito bastant gran i es dediquen a fer activitats durant la tarda vespre amb els joves, jocs, per promocionar tot el que és la cultura nord-americana. L'altre és Corea i l'altre és Turquia. Són els tres primers que he vist d'estants, de països que promocionen el turisme aquí a Qatar.
Doncs ja està, fet l'apunt. Claríssim, vols dir alguna cosa, Iva, perquè obres els ulls com a taronges? No,
no, no, no. Està tot dit. És curiós, Turquia.
Gràcies, Mar, una abraçada, fins ara.
Una abraçada.
Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí, com que ens queda un quart d'hora de mal comptat de tertúlia, i després anirem amb l'Oleguer Preses, us volia fer un parell de preguntes sobre el tema Twitter. Què? Uf, què?
No, que ve un altre dia sense política catalana.
Vols que tregui la política?
No toquis.
No, que un dia que sortim bé d'aquí...
La setmana que ve ja hi haurà tema.
Està molt dolgut, Antonio Baños m'explicava ara.
Estan relaxats, estan
que diu que... Això és veritat, això que diré és real.
No esguerris la teva carrera amb el que diràs.
I a més té poder, com per
exemple. Sí, soft power, Baños.
I deia, home, a mi em fot molt perquè mai no he tingut milers de res i que em treguin tots els milers de seguidors que jo tinc. Això estava dient,
sí, sí, és veritat.
La Marta Peirano ho explicava.
No he tingut mai milers d'euros. No, centenars de milers d'euros. Ni centenars de milers de metres quadrats.
Hi ha molta gent que s'ho ha après, hi ha molta gent que està com...
Ni centenars de milers.
Jo tenia una audiència.
Perquè és la cobdícia del follower, no?
Sí. Escolta, la cobdícia. Que l'he guanyat jo. Tu quan surt a l'EGM...
Sí, clar,
quan surt a l'EGM diu... Hola, som líders.
Vaja, un moment.
Som líders al cap de setmana. I quan diu la codícia de l'oient?
T'estàs posant la vena capitalista del follower de Twitter.
Si m'he cobrat un duro.
Me'ls he guanyat jo. Venim de baix.
Perdona, a Twitter estan Donald Trump i Baños.
Molt bé, Baños. Això és l'esperit...
He perdut tot el meu prestigi social a Twitter.
L'esperit liberal. L'esperit liberal.
He perdut tota la meva credibilitat allà. Almenys tindrà 100.000 seguidors.
No, però escolteu, la Marta Peirano deia una cosa...
Felicitem,
Baños, que és que, per exemple...
Feliciteu-me a mi pel...
La persona que ha fet un comentari i que després un ministre, una ministra, o algú molt important, ha fet un retuit i li ha donat la raó a una persona, diguéssim, més o menys a un ciutadà a mig, per dir-ho així, llavors que sí, que és veritat, té un punt venidós de dir, home, m'han fet cas a una xarxa on hi ha moltíssima gent... Ara,
és que tinc temps lliure.
Si ho tanquen, si canvia, hi haurà una altra cosa, per tant, estem adaptant. I també és veritat que Twitter no és ben bé la xarxa...
Però un moment, qui ha dit que ho tanquen?
Podria tancar-se, perquè s'ha parlat molt... Sí. I fins i tot Nadia Calviño va dir, veurem si el govern espanyol decideix... Sí, sí. Home, és un tema que està en el debat
sobre
públic.
Crec que ningú està disposat a renunciar a aquest mini soft power que pugui tenir.
No, clar.
Inclòs Nadia Calviño.
Jo hi ha dies que...
L'has aconseguit, clar.
Quant tens? 207.000 seguidors,
tio. No, 207.900. O sigui,
no te'n deixis ni un.
2.000... Sí, 207.900.
207.900. Escolta'm, m'ha interessat l'article d'en Bracero a La Vanguardia per una cosa que és un problema més general, si em permeteu, que és que potser tancar no, però amagatzemar les dades, tindre el registre de tot Twitter, això és tan gran servidors que costa molts diners.
Sí.
Llavors, el problema és que esborrin la memòria de Twitter.
Clar.
Bueno, el gran problema que tenim amb la societat contemporània és que tota la nostra memòria no està ni en papers, ni en arxius, ni en documents, ni en res. Està en mans privades d'uns servidors que, si és rendible, són capaços d'esborrar tot el segle XXI.
Evident. Els problemes del segle XXI.
Qui diu Twitter... Twitter és una hemeroteca, ara la fent.
Ui, tant, fent.
Més enllà de les tonteries que diem nosaltres.
No s'entendrien, moltíssimes coses polítiques, no s'entendrien sense Twitter.
Ara imagina't...
No, ara imagina't...
És a dir, que un senyor diu, agafo la biblioteca de l'Alexandria i la cremo perquè no em surt rendable.
Quina que li hauria.
La van cremar.
Cosa que van fer, cosa que van fer.
No, però que ho faci voluntàriament. Llavors, aquí hi ha un problema perquè...
Banyos, este... acabes de fer un titular tremendo, eh? Twitter, la biblioteca d'Alexandria del segle XXI.
Perdona, pues, o el mercat de Calaf, com li vulguis dir.
Bueno, és el mateix.
Bueno, entre una cosa i l'altra. Però m'explico, no és només el problema de Twitter, sinó és el problema de moltíssimes transaccions i informacions que estan amagatzemades per interès privat i s'han de pagar. I és molt possible, i això és un gran dilema, diguéssim, bueno, que tanqui Twitter no, però que Twitter perdi la memòria, sí. Llavors...
Això ve a tomb perquè va haver-hi tot un caos de final de setmana a Can Twitter, perquè, en fi, Elon Musk havia
Can
demanat...
Twitter?
A Can Twitter, sí.
Can Elon, a Can Musk.
A Can Musk. Perquè Elon Musk havia demanat als treballadors que si no estaven disposats a duplicar les hores, doncs que anessin passant, i uns quants van anar passant, no? I llavors va tancar oficines fins dilluns i a veure què passa dilluns. Però enmig de tot això va tenir la idea Elon Musk ahir de fer una enquesta com una, bueno, una votació democràtica per veure si tornava o no el compte Donald Trump.
Un referèndum,
sí senyor, sí, sí. Un referèndum. I ha sortit que sí, amb un... Espera, és que he de dir exactament 50... Cinc... A més, molt fins i tot estranyament igualat. 51,8% sí, 48,2% no. I ha dit, el poble ha parlat, Vox Populi, Vox Dei, reinstauro el compte de Donald Trump. I efectivament aquesta matinada l'ha reinstaurat, l'anava a buscar ara perquè crec que no hi ha... No, hi ha hagut, no hi ha hagut piulada.
Però era Vox
Real...
o Vox?
Real Donald Trump torna a tenir els seus... en fi, torna al seu compte, i de fet no sé si tenim document, perquè crec que aquesta matinada fa poca estona ha pogut ha parlat ja Donald Trump sobre aquesta qüestió en la setmana que per cert es presenta, ja ha anunciat que es presenta a les eleccions, i és això que ha dit ara. I'll be saying that, but I hear we're getting a big vote too. Also,
he rebut molts vots per tornar a Twitter. Jo no ho veig necessari perquè no tinc cap motiu per tornar-hi. Tenen molts problemes a Twitter. Ja veieu el que està passant.
Si ha fet una declaració fora de Twitter per dir que no té previst tornar a Twitter. Perquè
quan
ja té
les seves eines...
Home, de fet, normalment hi havia vegades que no, la majoria de vegades no feia declaracions públiques, sinó que les feia per Twitter, i ara fa una declaració pública per dir que no torna a Twitter. Bueno, ell diu que es queda la seva Truth Social, que és la...
Perquè ell protecciona la seva pròpia xarxa.
La seva pròpia xarxa, exacte.
Que no està funcionant gaire, per cert.
Home.
Bueno, tenia molts seguidors, no? No se sabia ben bé què passaria. Que és veritat que això del Truth Social aquest no... Tal. La gent està buscant d'altres, no? Tothom està
Mastodon
ara. I d'altres...
Per què em deixeu sol, amb mi?
Ves a Mastodon, com més aviat comences...
Jo no vaig enlloc, ja.
Com més aviat comences, Antoni...
Jo vull morir ja aquí a Twitter.
Digitalment.
A Twitter ja
pots convocar dos Camp Nous, eh? És molt bèstia, eh?
Sí, sí, sí.
No. Hi ha una regla... A les xarxes socials hi ha una regla...
La meitat són enemics, vull dir...
Hi ha una regla a les xarxes socials que és que sempre pots mobilitzar el 10%. Això és veritat, eh? Sempre pots mobilitzar, podries mobilitzar al voltant del 10%. És a dir, si el Banyos demà digués...
20 mil tios, eh?
És molt, eh, en el seu cas. Faig una cosa, tal, puc mobilitzar. Podria mobilitzar entorn al 10%. 21.000 persones, que Déu-n'hi-do, és una manifestació.
És un escó per Barcelona, eh?
És una manifestació.
És un escó per Barcelona, eh?
21.000?
No, una
miqueta més, però bueno.
Bueno, i la família extensa, que són bastants, la família extensa.
Era previsible, no?, que tornés Trump a Twitter. Bueno, també pensar que algú pot pensar que és una maniobra, evidentment, de generar... Això Elon Musk ho té, i ha jugat molt amb Twitter per generar moviments provocacions. Va passar amb les criptomonedes, ara puja, ara baixa, agafa aquest, agafa l'altre, no? I el fet de generar una... De fet, ha fet un tuit de matinada, també, Elon Musk, que em sembla que era... Twitter is alive. Ah, sí, sí, això. Sí. Twitter is alive, que és una mica un crit del doctor Frankenstein.
Sí, no, no.
Alive! No,
no marxeu!
No és un home molt equilibrat, senyor Elon Musk.
Jo sempre dic que estem vivint l'època James Bond de la història. És a dir,
totalment.
Estem
en mans
de supervillians. Sí, sí, sí.
És el supervillano.
Però hi ha 3 o 4, de supervillians.
El que passa és que aquest és el més histriònic.
El que passa que ens falta el James Bond que se'ls carregui.
I sobretot ens ha ensenyat el perill que té a la guerra d'Ucraïna i amb l'ús dels seus satèl·lits.
I Starlink. Bueno, ha guanyat la guerra, mitja guerra l'ha guanyat ell, eh?
I el moment que va dir sí, però ara això m'ho pagueu?
Bueno,
i a tothom se li va posar tot per...
Bueno, perquè estava en moment de prova premium, diguéssim.
Clar, és que és quan ens posa davant del mirall i ens diu, mireu, veieu, és que la privatització de totes aquestes coses... té aquests resultats.
És que el poder sense contrapesos, des del moment que el poder és global, i per això la Unió Europea té aquestes lluites amb Google, i potser sigui, mira que jo, la Unió Europea, no en tinc gaire fe, però potser sigui l'únic reducte que té una consciència clara de que la globalització d'espais comunicatius o d'espais, diguéssim, cibernètics té una sèrie de riscos globals tremendos. Tornar al territori, certs poders, diguéssim, aterrar-se al territori, forma part de la democràcia, perquè si és global no és democràtic.
I forma part de la democràcia també el veure que no té gaire sentit que hi hagi gent tan rica, no? És a dir, o sigui, com una limitació de, mira, vostè ha arribat fins... Ja ha guanyat tots els diners.
I poderosa.
Sí, però
tenen diners i dades.
A mi el que em preocupa no és que siguin molt rics. A mi el que em preocupa és que tenen el monopoli de determinats àmbits de poder.
I el que és petit metge...
Això ho fa perquè són molt rics. És a dir, que aquest senyor, per exemple, sigui principal proveïdor de la NASA i que no hi hagi d'altres i que... Això és una cosa que quedes molt xocat. I que aquest senyor pugui comprar Twitter per una rebequeria que va ser literalment això, és a dir, va tenir una rebequeria, es va emprenyar molt dels moderadors de Twitter perquè estaven cancel·lant els seus amics, literalment va ser, i va dir, jo compro Twitter. I després no es va poder fer enrere. Que ell volia... Ell ja no volia pagar-lo i li van dir, no, vostè ja ha dit que compra Twitter, s'ha compromès i, per tant, ho ha de comprar. I ara està fent coses estranyíssimes, ningú no sap cap a on va. Alguns diuen que pot ser estratègia, però jo veig una mica un Nico al volant, perquè és una cosa... Està fent fora gent que cuida codi, vull dir que pensem que Twitter... pot apagar-se, diguem-ne, perquè està fent coses que porten cap aquí. És a dir, si tu acomiades tothom que està curant els servidors, doncs el que pot passar és que deixin de funcionar aquests servidors. Sí. I aquest tipus de coses. I és un problema d'això, és un problema de que hi ha un cert límit que no es pot... que les democràcies no poden permetre...
I aquí hauríem de començar ja a replantejar els termes, que jo és una obsessió també meva, de dir-li xarxa social a tot això. És a dir, xarxes sí, socials no, perquè la propietat... És a dir, són clubs privats, massius. Però que privats. Siguin massius no vol dir que siguin populars. Vale? I que siguin gratis no vol dir que siguin, diguéssim, també populars ni democràtics. Són clubs privats, amb regles privades, recordem els mugrons del senyor Zuckerberg. Cap a algun problema adolescent...
Per socials.
Què?
Que socials en el sentit que l'utilitza molta gent.
Sí, però nosaltres hem arribat a creure que els dir-li xarxes socials ens pertanyia.
No, clar que no.
Genera la il·lusió.
I, de fet, tenen un sistema jurídic propi, perquè li diuen polítiques, però hi ha uns tribunals que cancel·len, expulsen i deixen entrar al club per una sèrie de regles, diguéssim, fora de la legislació nacional d'on sigui. És a dir, són poders privats amb jurisprudència pròpia que nosaltres ens hem fet la imaginació de que
controlen
socials.
I controlen una cosa que és molt important.
I no ho són.
I controlen una cosa que és molt important, que són infraestructures digitals, però infraestructura.
No. És a dir, hi ha res més sòlid que internet.
Clar, és a dir,
no hi ha res més físic que internet.
Que hi hagi unes que les infraestructures per a nosaltres ens fem servir per comunicar-nos, per enviar missatges, per estar amb nosaltres. Que això sigui privat, bueno, pues genera aquests problemes que estem veient ara.
Bueno, el port digital que s'ha fet aquí a Barcelona,
que s'inaugurava fa unes setmanes...
El cable submarí.
El cable submarí.
Que arriba fins a Sant Adrià de Besòs.
El propietari del cable, no de la, el que sí que, no de, la, de la recepció, mm-hmm. però el propietari, el que ha pagat el cable, és Facebook.
L'autopista, diguem.
A Meta, diguéssim, no? El que passa que després sí que és veritat que hi ha una empresa... pública o privada que gestionarà
sí,
tot això.
Però jo crec que el que genera la il·lusió de xarxa social com a xarxa més democràtica i on tots tenim més opcions de participar són precisament els líders d'opinió. El fet que tu puguis tenir Ada Colau o Donald Trump,
Antonio
Baños, i posar-li un tuit i et contesti. Que en el fons és pervers, perquè tu et penses que pots no tenir un diàleg amb la teva alcaldessa i el que està passant sí, sí. és que aquesta alcaldessa el que no vol és contestar els periodistes.
Sí, no,
clar, la de Colau...
I un community manager que
la Colau per ella, va marxar de Twitter.
Però quan va començar ho feia a Facebook. Sí. En comptes de fer una roda de premsa, us farà un comunicat a Facebook. Sí. Ho fan tots els polítics, eh?
Ara ja ho fan tots.
Però sense preplicar-li preguntes.
Hi ha Instagram, que és com la seva gran xarxa.
Però és la falsa il·lusió aquesta de, clar, jo, que sóc el veí del
quart... proper.
Puc fer-li un retuit a l'alcaldessa o puc aconseguir que em contesti. Però dit això, crea aquesta falsa...
Dit això, no és tan fals, eh? Perquè jo hi ha una qüestió que sí que crec que hem vist tots, que és com molesta que repliquin a qui no ha estat mai replicat. És a dir, a molta gent que són líders d'opinió, no líders polítics i tal, a Twitter i Facebook, etcètera, els molesta perquè diu, aquí hi ha molta gent contestant-me. És veritat que hi ha molts insults, hi ha molta toxicitat. Però també és veritat que és, home, ja està bé que et contesti alguna vegada, no?
Quan hi ha tempestes a Twitter que algunes decisions polítiques les han fet recular
sí.
perquè aquella tarda Twitter estava... Cosa que també trobo d'una inconsistència política tremenda.
Absolutament.
Tu fas una presa de decisió política perquè tens més dades tècniques fins i tot i resulta que Twitter se'l rebota, doncs que se reboti Twitter.
No, i forces polítiques, sí, sí, molt concretes que reaccionen sí, a través del que passa a Twitter.
Dos minuts per damunt de dos quarts d'11 al matí, ho haurem d'anar acabant. De seguida voleu que preses el Via Lliure. Només un darrer punt, dos coses. Una, recordar que avui fa 60 anys que es va acabar la crisi dels míssils de Cuba.
I 47?
I, bueno, 47 també es va acabar l'altra crisi.
I ha començat la de crisi dels míssils.
I vull recomanar, parlant de qüestions també nuclears, l'article que ha fet avui l'Esteve Giral a La Vanguardia sobre l'incendi de Vandellós, que és una d'aquelles qüestions oblidades, 33 anys, que vam estar a prop d'una catàstrofe nuclear com la de Txernòbil, i que s'ha oblidat completament la feina que va fer una pila de gent, de treballadors d'allà i dels operaris, els tècnics, que van evitar que un incendi acabés fent un autèntic desastre aquí al costat de... Bueno, de fet, a casa nostra, efectivament. O sigui que recomano, si qui vulgui, la lectura de l'Esteve Giral avui al matí a La Vanguardia. Bé, passen 3 minuts de 2 quarts d'11 al matí. Baños, ja... De cara a la setmana que ve mirem a veure com està el tema dels seguidors. ¿Vale? Ja ens ha arribat algun oient que diu ja tens un seguidor més.
Ai! Mira, jo crec que t'hem promocionat tot.
No alimenteu la meva vanitat, sisplau.
Saps com aquelles guardioles...
Don't feed the troll.
Heu vist aquelles guardioles que donaven als nens els de la caixa, que quan tiraves una moneta sí. t'aplaudien?
Sí,
i
no,
un...
sí. no podies treure-la. Ah, no. Tenia clau.
Doncs això, una mica, cling, doncs això. Passa
jo no
he
guanyat ni un duro,
d'això. De dos quarts, doncs. Demana-li a Elon Musk que et financi.
Ja et trucaré.
Va, adéu-siau, nois, que vagi molt bé. Gràcies, Ivanguera, Arturo Puente, Manel Manchón, Antonio Baños.
Bon dia.
Adéu-siau.